Pràctiques. Període de formació en què una persona adquireix experiència i coneixements en un entorn professional real mitjançant la participació en les activitats pròpies d'una empresa, generalment com a complement dels seus estudis. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb el Caco Novell. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem el president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda.
Acaben aquesta setmana els estudiants en pràctiques, eh?
Sí, però informatius ens ha passat una cosa, i és que han acabat amb dates diferents, i alguns van acabar la setmana passada, uns altres aquesta, i hi ha hagut com una mica de dalt a baix, eh? No acabaven de saber quan acabaven i quan no.
És que avui ens ha acabat el nostre, l'Oscar
Guijarro. Ja ho hem pensat, quan triaves pràctiques com...
No, molt contents, no, molt tristos, perquè marxa, estàvem molt contents amb ell.
És allò que a vegades porten pastetes i dius, que celebrem, no, que marxa. Doncs llavors no ho celebrem.
Doncs et diré una cosa, no és que hagi portat pastetes... és que ha fet les pastetes. De fet, les hauríem de baixar a l'Òscar perquè les comprovi.
Boníssimes.
D'Òscar a Òscar, perquè les ha fet ell manualment.
Molt bé.
Palmeretes,
molt bé.
Uns triangles
de palmeretes, hi ha una dificultat aquí.
I un pa de passí que no sé si en queda.
Doncs no ho podeu deixar escapar.
Home,
doncs ja li han dit que el faríem venir demà, però que no caigués per les escales perquè no tenia assegurança.
Clar, és que aquesta és una altra, sí. No allarguis els becaris, que no pot ser.
Sí.
On vas fer la beca, tu, Òscar?
A la Vanguardia.
A la Vanguardia.
Ah, clar, allò que vam llegir articles. I tu, Queco, recordes?
Si Queco, recordes. No, igual no ho recordo ja, perquè fa tants anys que no ho recordo. Jo no em vaig fer.
Però vas estudiar periodisme,
sí, vaig estudiar,
però no hi havia pràctiques.
Vaig estudiar periodisme, no hi havia pràctiques, i a mitja carrera vaig començar a treballar a Televisió Espanyola.
Clar, pensa que estàs parlant amb algú que va estudiar el paleolític, per tant, clar, això va canviar.
Sí, estàvem allà, amb tu, em sembla, i... No, tu no hi eres encara, tu no hi eres.
Els monstres de la comunicació,
clar.
Per als dinosaures. Doncs és dimecres, 3 de juny, i estem pendents de tot això. De la missió, protegir Pedro Sánchez.
La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir el president del govern espanyol, el seu govern i el PSOE. Diferents mitjans hem tingut accés al sumari del cas Leire, era l'una més o menys quan la teníem, encara l'estem llegint i encara estem extraient alguna de les frases i alguna de les dels indicis que apunta la Guàrdia Civil, buscar proves per sustentar aquesta tesi de la Guàrdia Civil en aquest sumari.
I mentrestant, Sánchez avui és a Barcelona, a Catalunya.
Sí, ha tancat les jornades del Cercle d'Economia i enmig de la tempesta, per aquest coneixement del sumari del cas Leire, ha anunciat que vol presentar pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. Una manera de certificar davant de l'empresariat català que continua convençut que pot esgotar la legislatura.
I el tabac cada cop menys de moda.
Sí, això és el que diu el nombre de fumadors que tenim a Catalunya. Cau a un mínim històric. És un 20,6% dels catalans que tenim enganxats al tabac. Són dades del Departament de Salut que avisa, però, que l'ús dels vapers entre els joves s'ha duplicat en molt poc temps.
I als esports, la penya s'estrena avui als play-offs de l'ACB a les 9 al Baskonia Joventut, que el podrem seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Sí, i en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente preveu que Lamine Yamal ja estigui en condicions de debutar al Mundial en el primer partit que jugarà a Espanya. Serà contra la selecció de Cap Verd el dia 15 de juny.
Què dius, Queco?
No ho puc dir. No ho puc dir. No ho puc dir, però
no
és el que pensem. És el que pensem tots els del Barça.
Són 5 lletres i 4.
Vinga, exprimim-lo, va, el primer partit.
I aquesta tarda de què estem pendents, Òscar?
Doncs de la visita dels presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez a la fàbrica SEAT, a Martorell.
Ah, mira.
Avui comença la producció en sèrie del Cupra Raval i del Volkswagen ID Polo. L'aposta dels models elèctrics s'ha de tornar una nova vida a la factoria de SEAT a Martorell.
Volkswagen ID?
ID Polo, Polo. Us veu. Sí, sí. És que crec que ho hem de llegir així. Volkswagen ID.
Polo. No, sí, sí.
No.
Curiós. I el Cupra Raval, està bé.
Aquests rai, aquests noms... A la primera hora hem tingut una peça del Primavera Sound i aquí sí que hi havia noms complicats a l'hora de llegir.
No, i ara que ens visita un papa que té nom de cotxe, també.
Ah, qual lleó.
Lleó 14.
El SEAT, per això va la SEAT.
Ah, veus?
Ser León, no?
Sí, sí.
Doncs, Òscar,
què dieu? Jo crec que el papa no va a la SEAT,
El
papa no va a la SEAT.
Acabes de fer un embolic aquí,
És igual,
per la gent que t'hagi escoltat, que no es pensi que el papa va a la SEAT. El papa no va a la SEAT.
No, el papa no hi va.
Hi va a Sánchez i
ja.
Sí. A fer la prèvia del lleó.
Molt bé, que tu m'ho
ho deixaria aquí, eh?
Sí, exacte.
Òscar Fernández, moltes gràcies.
Adéu.
Ens ve arrestar la policia.
Perquè acudits dolents.
No, 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 justament no. Arrenquem amb Crònica Negra perquè hem de tornar a parlar un dia més de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, a Montserrat. Rebeca Garranco, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tarda. És la nostra experta en la qüestió i avui hem tingut una petita novetat, o no sé si com de petita, una important novetat, perquè el seu fill, Jonathan Andic, que va ser detingut fa dues setmanes, ja no és potser l'únic implicat. La jutgessa diu que podria haver-hi terceres persones implicades. És que sembla una sèrie, això. Rebeca, a què es refereix o a qui es refereix?
Doncs fa una menció molt explícita a la interlocutòria on expressa això i parla de investigar, mirar, veure el paper que ha pogut tenir en com han anat els fets la terapeuta familiar, no?, que tenien doncs els Andic, Jonathan, el seu pare també, i que estaven tots junts a teràpia, no?, per veure com milloraven aquesta relació complicada, difícil per a fill, que havia tingut, bueno, moments de tot en tot aquest temps.
Però exactament la jutgessa què diu? Mirem que no tingui alguna implicació? Ho diu així?
Parla de, sí, parla de tercers implicats, com podria ser la terapeuta. És veritat que aquesta interlocutòria no concreta a què es refereix. És a dir, perquè aquesta interlocutòria, això ho sabem, d'una interlocutòria que hi ha per la petició d'una tarificació del telèfon de Jonathan Andic, que suposadament perd a Quito. I aquí fa com tot un relat de fets i menciona això. Llavors, no dona més detalls. Quan nosaltres preguntem, quan jo pregunto una mica a l'entorn de la investigació, a què creieu que es refereix? Està dient d'alguna manera que aquesta terapeuta podria ser com una mena de còmplice en aquest homicidi o ella mateixa està investigada, fins on sabem no està investigada, només se la va citar com a testimoni i a més ella com a psicòloga no va voler declarar, no?, perquè tenia el seu dret a no declarar. I llavors això queda així en aquesta interlocutòria, no va gaire més enllà, i el que ens diuen fons del cas és que els dubtes que els ha generat una mica el paper d'aquesta terapeuta està més relacionat amb la mena de teràpia que en algun moment ella dirigeix amb la família i que segons la interlocutòria de presó de Jonathan Andic parlava d'aquest problema amb els diners que tenien i que fins i tot doncs, Jonathan Andic demana al seu pare una herència en vida com per calmar aquesta situació de tensió, no? Llavors, què es dibuixa aquí? Doncs que volen veure exactament aquest paper d'aquesta terapeuta, però el que ens diuen és que ni està investigada ni creuen que pugui tenir una implicació directa ni d'encobridora en aquest homicidi, però sí que aquesta teràpia doncs, que posa una mica en dubte com era i fins a quin punt va ajudar aquesta família o no.
La interlocutòria que vam conèixer el primer dia, el que sí deia és que aquesta persona va convèncer el pare, Isaac Andic, de donar-li una part d'herència. És a dir, que sí que va tenir un paper actiu en recomanar-li com solucionar els problemes amb el seu fill.
Clar, aquesta herència en vida, no?, que dèiem. Que...
És a dir, hi hauria algú que diria, home, si ens posem a pensar què pot estar mirant la jutgessa, és a dir, que no hi hagi un interès aquí de convèncer el pare de que faci això i que després, no ho sé.
Jo crec que això fins i tot va poder ser una sospita en algun moment, no?, que hi hagués alguna cosa més d'aquest estil que tu dius, eh?, d'herència en vida, doncs jo m'emporto una part, no?, però no hi ha res, fins on jo sé, hores d'ara, que apunti això. Però sí que la jutgessa deixa clar que és una cosa que vol mirar. Veurem si la cita com a investigada o com a testimoni, que és el que ha fet fins ara aquesta terapeuta.
Si està investigada com a testimoni o com a investigada, diguem, sempre es pot acollir el dret de...
secret
professional.
Com a testimoni segur que es pot acollir aquest secret professional. Ella pot dir, escolta, jo això no tinc per què explicar res, forma part d'aquest secret professional. Com a investigada tu ja tens dret a decidir què fas. No estàs obligat. Tu com a testimoni normalment sí que estàs obligat a dir la veritat i a respondre. Com a investigada ja a partir d'aquí doncs seria una mica els teus drets a decidir què fas.
Escolta, jo voldria aprofitar que hi ha la Rebeca aquí, que per cert em fa molta il·lusió perquè cada dia que vingui a la Rebeca, com que el cas m'apassiona, com a espectador tinc l'oportunitat de preguntar. M'ho sembla a mi o l'última setmana la defensa ha entrat amb força amb insinuacions estranyes i amb vídeos rars que veus el senyor Andic caient al terra, que si hi havia dos excursionistes que van atendre i que aquests dos excursionistes no consten al sumari. És veritat? O sigui, és una sensació certa la que tinc o estic flipat?
Sí, la teva sensació és que han que han entrat...
Amb força.
Clar, ho han fet amb una força brutal.
Sí.
Ho han designat a una persona molt concreta, que és el detectiu
Exacte.
Francisco Marco, i que, a més, ell s'ha expressat sense cap mena de dubte.
Després recuperarem algun d'aquests sí. fragments i ho encararem. Però parlàvem de la terapeuta. Mira, tinc el telèfon Teresa Moratalla, que és psicòloga clínica i terapeuta familiar i secretària del Col·legi Oficial de Psicologia. Doctora Moratalla, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'ordre d'empresonament que va dictar la jutgessa de Martorell contra Jonathan Andic assenyala que durant les sessions de teràpia familiar el fill va demanar al seu pare la necessitat de rebre una herència en vida i que la terapeuta, citem textualment, va incitar Isaac Andic a accedir a aquesta petició per continuar mantenint la relació amb el seu fill. Vostè, com a experta, li sembla que és una pràctica habitual que un terapeuta digui sí, sí, dona-li els diners al pare i així al fill i així resoldrem aquest cas?
A veure, jo trobo que estem parlant d'algú que s'ha de contextualitzar. No tinc ni idea amb quin context de treball estava en aquell moment aquesta terapeuta, ni si és això el que va dir o no va dir. La teràpia familiar és una pràctica científica perfectament regulada, on, evidentment, l'objectiu que té és tractar de que les persones millorin, s'entenguin, millorar la seva salut mental i buscar fluxes de comunicació que faci que una família que pot estar en un conflicte molt, molt important, doncs, el pugui resoldre, no? Llavors, jo no sé el que va fer aquesta terapeuta. Evidentment, una teràpia no és que et diguin el que has de fer. Una teràpia és que tu puguis arribar a les conclusions del que has de fer mitjançant un acompanyament i una ajuda, no? Llavors, en aquest sentit, és difícil de pronunciar-se perquè, clar, això són tot paraules que un tindria que poder-les col·locar en un context determinat, no?
Perquè en aquestes teràpies,
d'un procés terapèutic.
En aquestes teràpies familiars que vostè coneix perfectament, la qüestió dels diners és habitual i com es resol en teràpia una disputa econòmica?
No és habitual ni no deixa de ser habitual. Pot ser que sigui un conflicte dintre d'una família, però els temes de diners habitualment són només la conseqüència del conflicte. El conflicte sol ser d'altra mena i potser doncs, això s'acaba materialitzant en parlar de diners. Però no estem parlant d'algú ni usual ni no. Depèn del que es plantegi en allà, no? I, com dir que és una cosa molt habitual, no ho és en general, no? Estem parlant d'una família molt mediàtica, amb molts diners, i estem parlant d'algú que possiblement no és el més corrent, no? Diguem-ne, en els casos que ens arriben.
Perquè un terapeuta, quan té una família que estan enfrontats dos, tres persones, s'ha de col·locar al mig i ser neutre o pot prendre part per intentar fer costar l'espai? És a dir, com s'afronta això?
La psicoteràpia en general i la teràpia familiar en particular sempre parteix d'una posició de neutralitat. La neutralitat és indispensable perquè dintre d'una família cada un té la seva raó, cada un té la seva manera de veure i cada un té la seva explicació del que passa, no? Llavors, la tasca del terapeuta és potser entendre totes les versions i poder trobar ponts, no? Ponts que facilitin altres tipus de maneres que no siguin el conflicte o fins i tot la patologia mental, que també la trobem en aquests casos, no? Llavors, doncs, evidentment, sí, és una pràctica molt habitual, però on la terapeuta s'ha de posar en posició d'escoltar, de comprendre i d'ajudar a entendre els altres, també.
Quin percentatge hi ha de resolució positiva de casos? Perquè entenc que hi haurà casos impossibles de resoldre, però fer teràpia funciona amb un alt percentatge?
La teràpia familiar és molt resolutiva. És una pràctica resolutiva que s'utilitza cada cop més i que, evidentment, hi ha casos que no tenen solució o que no se'l troba amb aquest mètode, no? O que no estan en el moment de ser resolts, perquè de vegades tot depèn en els processos terapèutics el moment en què s'implementen. Però jo diria que és una pràctica molt resolutiva i que s'utilitza habitualment.
Doncs
molt
és
habitualment.
Teresa Moratalla, avui que parlem justament d'aquesta terapeuta de la família Andic, que ens ha explicat una mica també com funcionen aquestes teràpies. Doctora Moratalla, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Bé, hi ha més novetats al voltant del cas Andic. La jutgessa explica també contradiccions sobre quan s'havia de fer aquesta excursió famosa, qui la proposa, si el fill ja coneixia el camí, si no, aquí hi ha conversions que no acaben de quadrar.
Sí, i a més, si et fixes, són coses que tampoc no hem acabat de saber del cert en tot aquest temps, no? Perquè hi havia molt d'hermetisme i no quedava clar. Llavors, aquí el que explica aquesta interlocutòria és aquesta excursió la proposa Jonathan Andic. La proposa 5 dies abans. És a dir, és iniciativa seva, no? Que això tampoc quedava clar. És iniciativa de Jonathan Dick. Després, sabem també que el que diu la jutgessa és, quan nosaltres li preguntem quan li has proposat aquesta excursió, diu que ho ha fet 2 setmanes abans, no? Llavors, això ja és una contradicció que assenyala. Dius que ho fas 2 setmanes abans, però en realitat és 5 dies abans. Després, una altra cosa que assenyala és quan havia de ser, quina hora havia de ser. Inicialment, aquesta excursió havia de ser a les 7 del matí, d'un desembre, 14, 13, 12, 11, aquestes dates, no? Llavors, què diuen aquí els Mossos i la jutgessa? Aquesta hora és de nit, no? Se'ls fa estrany que tu portis el teu pare a aquella zona a una hora que és de nit. I després també acaba explicant coses més del context que envolta tot això, que és, es va especular molt si Jonathan, si Isaac Dick tenia seguretat o no. Isaac Dick no tenia seguretat. Ell no té seguretat. Sí que tenia un xòfer, una persona de la seva confiança que el conduïa i el portava als llocs. Llavors, aquest dia, el que explica aquesta interlocutòria és que Jonathan Dick diu, escolta, jo et vinc a buscar, anem amb el meu cotxe, però li demana a la parella d'Isaac Dick, Estefania Nut, que ella després el reculli perquè ell continuarà caminant. Ell farà més ruta.
No? Ell qui? El fill?
El Jonathan. Llavors, això també els Mossos s'ho miren com amb certa... com a no entendre gaire per què respon això, no? Quina seria la teoria menys favorable per Jonathan Andic? Doncs que Jonathan Andic anés a caminar amb el seu pare, que hi és, i ell continués caminant fingint que no se n'ha adonat i que després fos la seva parella que arribés allà i no el trobés. Bueno, tot com una mica recargolat, però forma part d'aquestes coses que els Mossos no acaben d'entendre, no? Llavors això, acabem ja tenint com una mica aquesta idea de com és l'excursió, qui la proposa i quines contradiccions hi ha. I després, allò que sí que ja hem explicat, de havia anat Jonathan Dick o no abans del lloc. El que diu aquesta interlocutòria és que ell diu que aquest lloc el coneixia per uns amics i que per això coneixia aquesta zona, que havia anat 4 vegades fa temps amb els amics, i de la investigació dels Mossos d'Esquadra, el que diuen és pel seu cotxe o cotxes en el seu nom només va anar-hi aquests 3 dies abans de l'accident, no? És a dir,
això abans tampoc... d'això no hi havia anat.
Segons els Mossos, no. I l'última cosa que per mi també és molt rellevant és ell diu que amb el seu pare anaven a caminar de manera habitual. I llavors aquí prenen declaració els assistents personals, no diuen, no expliciten què, gent de l'entorn d'Isaac Andic, li pregunten, escolteu, pare i fill anaven a caminar?
Quan? Dies que han anat a caminar?
Quan anaven a caminar? No anaven a caminar, diuen, no anaven a caminar. I els Mossos, a més, fan una altra cosa, segons aquesta interlocutòria, que és analitzar converses des de fa 10 anys, i l'única que troben que faci referència a una excursió, el que diuen és la del 14 de desembre de 2024, on el pare cau. Això és el que diu l'interlocutòria.
El Queco t'està mirant com si fos un capítol de crims a la tele, allò...
L'estic veient en directe.
És que com més detall saps...
Sí, perquè és el típic cas que... Bueno, el típic no. És un
no,
cas
és bastant poc típic.
És poc típic. És un cas que em sembla que té com moltes portes obertes i algunes que no es poden obrir, i quan n'obres una es tanca una altra, i és com, bueno, és un puzzle difícil per la policia i per la jutgessa.
I falta el tema de les trucades del mòbil de Jonathan Andic entre el 21 i el 26 de març, que és quan suposadament li roben el mòbil.
Sí. Tot això que estem explicant és un relat de fets que es fa amb una interlocutòria on la jutgessa ordena una diligència molt bàsica, que és, volem saber la tarificació, les trucades que fa aquest mòbil entre el 21 i el 26 de març de 2025, que és...
Això és allò que surt del crims, que hi ha una llista de telèfons
de
i les hores i el número tatxat una mica perquè no veiem quin número era exactament.
Doncs això, quines trucades es fan entre el 21 i el 26 de març, que és quan, quan una secretària explica que el que saben d'això és que aquest telèfon mòbil que tenia en el moment de l'accident li roben uns mesos després a Quito, i quan els Mossos van a intervenir el telèfon en té un de nou. Què volen saber amb això? Doncs, bueno, qui va trucar, si va trucar des de Quito o no, perquè això ha sigut una cosa a debat aquests dies. Precisament amb això que estàvem parlant abans, de quina versió dels fets dona, òbviament, la família, Jonathan Andic, en la seva defensa, no? I que deia que els Mossos havien dit que aquest mòbil no s'havia connectat mai a Quito, i el que a mi m'arribava és que els Mossos el que deien és nosaltres això no ho sabem, però sí que han demanat aquesta diligència i estava demanada d'abans d'aquesta intervenció de Francisco Marco a RAC1. És a dir, que no és una cosa en resposta a això.
Mira, escoltem aquestes declaracions que va fer aquest investigador a RAC1.
Mike Navarro escribe: los Mossos de Escuadra han investigado en Quito y saben que nunca se encendió ese teléfono en Quito.
porque el señor Jonathan Andic salió de Barcelona sin el teléfono porque en realidad lo destruyó.
Obviamente, Maica Navarro tenía la información real. Es decir, este señor Mossos d'Esquadra dice que investigó en Quito todas las compañías telefónicas de Quito, y es verdad, investigó en todas las compañías telefónicas. Bueno, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que en la tarificación española del móvil de Jonathan Andic saldrá, en la española, no hace falta llamar a Quito, saldrá si se ha conectado con Quito.
Què et sembla, això?
Tenim un problema, periodísticament, amb això, molt clar, que nosaltres no tenim accés a la causa, no podem agafar-la, llegir-la i saber què hi ha dins. Tenim les interlocutòries que tenen molt de valor perquè et posa negre sobre moltes coses i després el que ens expliquen les parts, que no sabem ben bé. Jo, del tema del telèfon a Quito, sempre la informació que m'havia arribat és sospitem que potser no s'encén el telèfon a Quito, és una sospita que tenim, no estem segurs al 100%, ens falten diligències i ara veiem això, no? Llavors, Marco diu molt obertament que els Mossos afirmen que aquest telèfon, que ho miren i que mai s'encén a Quito, a mi això m'ho neguen, ho veurem a la causa, perquè al final són versions contraposades, però en tot cas el que sabem segur és que la diligència de la tarificació es demana i es demana abans d'aquesta entrevista.
Clar, en aquesta entrevista Marco va carregar durament contra els Mossos. Han pres alguna determinació de dir si han de denunciar-lo per malparlar o per acusar-los de cometre delictes, no?
No, clar, va dir, ell diu a l'entrevista, ell assenyala a un investigador, el sergent que porta aquesta investigació, diu que s'inventa proves i va més enllà i diu
és
que...
És molt greu, això.
Sí, és un delicte, no?, és prevaricar. I, a més, diu que se li hauria d'obrir una investigació d'afers interns. Sí que sabem que, òbviament, això no cau bé, lògicament, als Mossos, no?
No
hi ha cap mena de dubte. Hi ha només un pronunciament públic sobre això, que és un comissari, el David Boneta, que va dir, escolteu, nosaltres parlem amb els nostres atestats i ja està. I el que sabem és que sí que han tingut una mica de debat, però que la sensació que tenen és, escolteu, nosaltres hem d'investigar i això és una cosa doncs, paral·lela, la defensa ha decidit fer això i que nosaltres ens hem de mantenir al marge i continuar una mica a la nostra línia.
El Marco també deixa caldo la jutgessa, eh? La deixa el caldo dient que és una noia principiant, que estava fent una substitució i ve a dir que no domina, que li va gran el tema.
Clar, diu que és una jutgessa substituta, no de carrera, i que això fa que sigui novell, i clar, aquesta afirmació per se no és certa, tu pots ser un jutge substitut i tenir molta experiència, això és el que ens diuen a més d'ella, que és una persona que porta molt de temps fent investigacions i que no és novell, no? Però que sí que és una cosa doncs, que tampoc sembla que després es pugui servir de molt si aquesta pròpia jutgessa ha després d'examinar les teves pròpies proves, no? Llavors sí, juga aquesta carta també i sí que sabem que tampoc cau gaire bé.
I a més apareix com un bolet, no sé si ho anaves a treure o no, el vídeo famós de la caiguda del pare Andic.
Sí, no, vaja, ho vam comentar la setmana passada, dijous, no sé quin dia va sortir. Hòstia,
i ara, això?
Clar, això és, forma part del que tu deies abans, eh? Aquesta idea de...
Sí, de l'estratègia, no?
De l'estratègia de... El que ens explica una mica és, si això acaba arribant a judici, això serà perjurat. I com serà perjurat, l'opinió pública és molt important perquè aquest jurat formarà part d'aquesta opinió pública que s'està fent una idea de les coses. Llavors, aquest vídeo forma part segurament d'això i el que jo estic una mica també expectant o esperant, que crec que segurament escoltarem, són les trucades del 112 que fa Jonathan Andic i que segurament deuen ser bastant colpidores.
Doncs això ho seguirem i la Rebeca aquí la tindrem, si pot ser en dimecres per coincidir amb el que
sí,
millor,
si
i si no,
cada,
també.
Sí, cada dos dimecres així estaria bé.
No,
sí.
Jo crec que la necessitem cada setmana.
Bueno, llavors ja us escoltaria.
Però... Doncs escolta'ns des de casa, sí, que tu. Rebeca Carranco, gràcies.
Gràcies.
Ara, pausa i atenció que ens n'anem. Al País Valencià hi ha un equip de futbol que va celebrar la Lliga amb una stripper. Problema? Doncs que hi havia menors d'edat a l'equip. Vaja, un dels problemes. Ara venim.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Tast vertical. Amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
al Matí de Catalunya Ràdio,
amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
País Valencià, un club de futbol celebra la victòria de l'equip juvenil. Fins aquí, fantàstic.
Fins aquí, enhorabona.
Amb un espectacle, perfecte. Un espectacle eròtic i un stripper. A la festa que es va fer al poliesportiu municipal... És que aquí anem
van afegir elements,
no facin handicap. Hi havia jugadors, alguns d'ells, menors d'edat. I els pares d'alguns d'aquests jugadors. Judit, explica'ns
la història. Tot això va passar fa uns dies, el 16 de maig, a Bonrepòs i Mirambell, que és un poble de 4.000 habitants que està tocat a València. L'equip havia guanyat la Lliga. Van fer un sopar al poliesportiu i, segons han avançat diversos mitjans, el diario.es i el portal Horta Notícies, doncs va ser l'entrenador que hauria tingut aquesta idea de contractar un stripper per seguir amb la festa, i els pares que eren allà van donar suport a la iniciativa.
Clar, aquesta notícia ha generat molt d'enrenou i ha tingut, de fet, ja conseqüències al club.
Ha tingut conseqüències. El president del club, que és pare, a més d'un jugador, ha dimitit. En un comunicat, el club assegura que han engegat una investigació interna per aclarir ben bé què va passar, i es comprometen també a reforçar els protocols perquè no es repeteixi una situació així. I l'Ajuntament ara diuen que estan recopilant tota la informació per presentar una denúncia a la Fiscalia.
Letícia Amigó és regidora d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, que és un nom molt bonic de poble.
Sí, senyor.
Bonrepòs i Mirambell.
Jo conec una Mirambell.
Ah, sí?
De cognom.
Bé, home, sí, home, i Ander Mirambell, l'esportista.
Ah, deu ser aquest.
Sí, sí. Ander Mirambell, sí. Bé, tenim Letícia Amigó, que és regidora d'aquest poble. Senyora Amigó, bona tarda.
Hola, bona vespre.
Com estan vivint aquest, tot això, el poble?
Pues a veure, este tema és que la veritat, bueno, vos conte si voleu, vos faig un poc cronològic,
sí,
per a que s'entenga. Nosaltres estem governant, val, junt al PSPB, i res, jo, bueno, jo com a portaveu de Compromís i com a membre del govern, m'assabente d'esta notícia diumenge per la vesprada, perquè se posa en contacte amb mi un periodista per a dir-me si què sabia d'este tema. Clar, jo em quedé, la veritat, que prou parada. Parle amb ell i dic, pues mira, no tinc ni idea, me poso en contacte amb l'alcaldessa i em diu que dilluns a la Junta ho parlem, que no n'hi ha problema, perquè tots els dilluns fem Junta de Govern, bueno, arriba la Junta, efectivament, és el tema, ens expliquen que això passa el cada setmana del 16 de maig, o sigui, tal dia, el 16 de maig, i que el dijous passat van tindre una reunió amb ells, amb l'equip directiu, bueno, amb la directiva de l'equip de futbol, per tal de, pues, esclarir què és el que havia passat. Sí que és cert que ha dimitit prou gent, no sé si tota la directiva, però sé que prou membres, I res, a veure, avui tenim una reunió esta vesprada de portaveus de tots els grups polítics per esclarir un poc, no? Perquè al final estem tots un poc com que se m'ha assabentat també un poc al tuntun, no?
És un poble de 4.000 habitants que tothom es coneix aquí, no? Vull dir que aquí més qui menys té algú.
Majoritàriament sí. Sí que és cert que este entrenador, per exemple, no és veí del poble, que, bueno, tampoc no passa res, però pel que sabem va ser una cosa d'ell d'iniciativa pròpia, no va comunicar en cap moment al club ni res, sinó va ser que ell les va dir als xavalets pues que si guanyaven la Lliga pues que tindrien este premi. I pel que sabem, el que va passar va ser que van fer un sopar en el camp de futbol, que no és el poliesportiu, que heu dit el poliesportiu, no passa res, però bueno, és el camp de futbol, que és municipal també, val? I aleshores fan aquest sopar i es suposa que aquest espectacle anaven a fer-ho en casa d'un particular, però decideixen fer-lo allí. I aleshores es fiquen en el vestuari i ho fan. Sabem que n'hi ha 3 o 4 xavals que no volen participar, la qual cosa entenc perfectament, i arran d'allí el que també sabem és que la majoria de famílies estaven d'acord perquè de fet estaven allí presents. Òbviament jo no sé el número de les persones que estan en contra o que estan a favor, però que sí que sabem que n'hi ha pares que eren sabedors, de fet estaven allí presents i en cap moment es van oposar.
Clar, si hi ha pares que donen l'okay, si fossin tots els pares, és a dir, no sé qui com es gestiona això, però vull dir, si tu el teu fill li deixes fer una cosa, no sé si aquí es pot fer res. Més enllà que es fa instal·lacions municipals, que això clar, evidentment canvia les coses.
Pel que sabem, n'hi ha pares que no estan d'acord. I de fet, ja t'he dit, n'hi ha membres de l'equip que no estaven d'acord i de fet no van participar. Hem de parlar que al final juvenils són xavals que tenen entre 16 i 18 anys, n'hi ha menors. A banda, se veu que també hi havia alcohol, vull dir, és una cosa que no se pot permetre, vull dir.
A més, hi havia menors d'edat prenent alcohol en instal·lacions municipals.
No sé si estaven prenent alcohol, que n'hi havia alcohol allí present, és el que s'ha dit.
Home, té pinta que sí.
Jo no estava allí.
Té pinta que si hi havia alcohol, algú se'l devia veure, sí.
Clar, a veure, jo al final és el que dic, crec que és una cosa de sentir comú, això és per aportar a la fiscalia, és que nosaltres ja t'he dit que el dilluns en la reunió l'alcaldessa ens va dir que s'havia transmès aquesta informació a la fiscalia, per descomptat nosaltres no desconfiem, també tenim molt clar que si avui, després d'esta reunió que anem a tindre de portaveus, això no haguera, diguem, encara arribat fins ahir, farem tota la força possible com a nosaltres, com a grup de compromís i com a membres de l'equip de govern perquè es faça quant abans, perquè creguem que és molt greu.
Però hi ha debat al poble? Hi ha gent que ho defensi?
Vols que digui la veritat? No he tingut per debatre, o sigui, no he parlat tampoc amb ningú. És cert que este tema, diguem, encara que ha passat fa 15 dies, ha començat a eixir a partir de, sobretot d'ahir, i avui és el dia que més rebombori n'hi ha. Jo m'han dit, este matí, que havia vingut alguna tele, però ja t'he dit, no puc dir-te més, perquè realment ha fixat que avui el tema.
Doncs així estan les coses a Bonrepòs i Mirambell, que gaire repòs no tenen perquè els ha esclatat això. Ens pot explicar alguna cosa bonica que hi hagi al poble, perquè no només parlem d'això? Què hi ha? D'allò que diguis, heu de venir a fer això, a veure això?
Este poble és preciós perquè, a veure, està superprop de València ciutat, però té una cosa que és el pulmó verd nostre, que és l'Horta, que està protegida i que crec que és el més bonic que tenim i que, òbviament, convida a tot el món que vinga perquè és preciós.
Doncs ens quedem amb l'Horta i els nois aquests de la festa, doncs mira, ja la fiscalia que faci el que hagi de fer i que no es torni a repetir. Doncs li agraïm molt a la Letícia Amigó, que és regidora d'Educació, Infància i Joventut d'aquest Ajuntament, que ens hagi atès avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Senyora Amigó, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
És al·lucinant. És al·lucinant. Jo quan he llegit la notícia, el primer que em ve al cap és la quantitat de feina que queda per fer. Que sembla que les coses estiguin ja com...
Any 2026,
Exacte, no?
I que l'entrenador vol tenir un detall amb els xavals...
Vinga, un regalito.
No passa res.
A la notícia del diario.es parlen de... Ella ha dit que era l'entrenador. La notícia diu que van ser alguns pares.
Alguns pares que estaven allà com a mínim d'acord, sí.
Presents als sopars que van d'allò. I la part bona de la notícia és que també ho ha dit que un xaval se'n va anar, però els pares també. Que hi van haver pares que van marxar. Vull dir, agafem-ho pel costat bo de la notícia, és que hi ha gent que encara té dos dits de front, no? Em preocupa que en la mateixa notícia, aquesta del diario.es, linken amb una altra notícia que diu que cau el nombre de joves que se sent feminista tant entre els nois com amb les noies, entre els nois com entre les noies, que dius, pues sí que anem bé.
Doncs així anem.
Sí que anem bé.
Veurem com acaba tot plegat. Bon repòs i mirem bé.
Hi havia un cas de... Potser et sona o potser recordeu de jugadors professionals, ja, que un... És que no sé si era un magnat rus o no sé... No me'n recordo qui era, que, o un italià que va prometre a la plantilla si us salveu, perquè s'estaven jugant al descens, us porto aquí...
Una casa de barrets.
Quina mena de regals, tu.
Doncs és el món de l'esport, a vegades, aquestes coses.
Tremendo.
Fem una pausa. Tu, Queco, eres bon estudiant?
No. No puc allargar més la resposta.
I tenies mètodes il·legals però efectius per superar exàmens?
Era l'idiota que no estudiava i dedicava el temps que havia d'estudiar a fer els mètodes il·legals. Doblement idiota, perquè quan arribava l'hora de fer-lo servir, em cagava a sobre i no es feia servir.
I no et quedava res al cap, allò que de tant apuntar...
A mi no em queden masses coses de jove, imagina't ara. No.
Després de la pausa, copiar els exàmens. Anava a dir, us donarem consells per com copiar. No! Farem divulgació històrica. No farem apologia.
No, i descobrirem noves fórmules de copiar.
Ja, és que això canvia molt, eh? No ho explicarem gaire.
Jo m'ho posava dins d'un boli Big Cristal.
Que escrive normal. Ara venim.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tu, Judit, no devies fer-te xuletes.
Jo no, mai.
Tota la cara de provar molt bé, la Judit.
Bastant, sense estudiar.
Bastant. Sí. No, estudiava.
La Judit acabava l'examen i deia... M'ha anat fatal.
Era fatal que ho digui, però si era d'aquestes... Fatal. Després, un 9:30. Nena, calla, per favor.
Doncs sí, nena, calla. Va, falta menys d'una setmana perquè arrenqui la selectivitat i aquest any amb novetats perquè es vol evitar, sí. Veurem si ho aconsegueixen, que els alumnes copin amb el mòbil.
Sí, fins al punt que es faran servir detectors de freqüència, uns aparells, per anar escanejant i veure si a la sala hi ha mòbils, hi ha rellotges intel·ligents, auriculars, ulleres intel·ligents o qualsevol altre dispositiu que puguin fer servir per copiar.
Amb allò que van a la platja, aquella,
sí,
aquella màquina.
Sí, sí.
El detector de...
Us heu d'imaginar si el típic aparell... Exacte. De moment, aquesta setmana ja s'està fent la selectivitat al País Valencià i han començat a fer-ho servir. Diuen, els posem en silenci, perquè, clar, imagina que tu estàs fent l'examen i pipipipic. Si més no, que no piti, però sí que els hi fa un senyal lluminós per veure si hi ha qualsevol dispositiu.
Carai, carai.
Aquests aparells estaran a tots els centres on es facin les PAU, no estaran a totes les classes, sinó que es faran controls aleatoris i mira, si t'enganxen, t'enganxen. I si el professor que hi ha vigilant en aquella aula on es fa l'examen té alguna sospita, també podrà demanar de, porteu-me aquest detector a veure si aquí pesco alguna cosa. La normativa de la selectivitat diu, mòbils i la resta de dispositius han d'estar apagats i guardats dins les motxilles i, a més, durant l'examen s'hauran de tenir les mans visibles i les orelles descobertes.
Les mans visibles, què vol dir, les mans visibles?
És a dir, que la típica cosa que et poses la xuleta aquí entre el jersei... No.
O sigui, aviat, aquí... aviat màniga curta.
No? Obligatori.
Clar.
Obligatori, com els grans mags i prestigis
van tots arremangats.
Màniga curta.
I què passa si t'enganxen copiant o fent servir dispositius?
Doncs que t'expulsen immediatament de l'aula, et posen directament un 0 en aquell examen.
Fa molt mal a mitjana un 0,
No, i a més, no només et poden posar el 0 a l'examen on t'han enganxat copiant, sinó que també el tribunal pot decidir a veure si et posa més sancions i si fins i tot t'anulen totes les proves, totes les PAU.
932017474. Copiàveu? Sou professors? Heu vist xuletes que no ens creuríem? 932017474, si voleu compartir les vostres mètodes, els vostres sistemes per copiar els exàmens. Som en època d'intel·ligència artificial, tot ha canviat. Així és com copien actualment estudiants d'universitat i de batxillerat a qui hem preguntat.
Sobretot amb el mòbil, enviar una foto a la intel·ligència artificial i et resol l'examen al moment. Te'l pots entre les cames o al bolso. També utilitzem les mítiques xuletes de paper i després, doncs, dispositius com AirPods o coses així.
Que jo hagi vist, a part del mòbil, com a molt la del pinganillo, quan el profe reparteix, que has de fer una foto a l'examen ràpid i llavors algú des de fora, que estàs en trucada amb ell, i ho pots escoltar pel pinganillo, et va dient les respostes.
Els rellotges intel·ligents, on, per exemple, s'envien missatges temporals, te'ls fiques a l'hora que tens l'examen. Llavors t'arriben just en el moment en el que estàs fent l'examen.
A la meva universitat, per exemple, aquestes setmanes s'han posat molt, molt estrictes. Hi havia 10 revisors per classe. Ens feien treure tot, o sigui, ens passaven detector de metalls. Ens revisen les orelles, els piercings que portem. Si portem roba molt ampla, també ens la fan treure. I ara que veiessin alguna cosa sospitosa, ja posaven un 0.
La Gina Drieguez és professora de primer de batxillerat d'Història i Literatura al Centre Educatiu Jaume Balmes, a l'Hospitalet de Llobregat. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Has vist coses molt heavies?
He vist coses que no es poden explicar.
He vist coses que no creuríeu.
Que no, exacte.
Sí. Anaves fent que sí amb el cap quan senties aquests alumnes.
Sí, bé.
Que t'hi has trobat, eh?
Ens hi hem trobat amb això, amb telèfons entre les cames. Nosaltres ens posem molt seriosos perquè tots els exàmens globals que fem, que de fet estan aquesta setmana els meus alumnes de primer exàmens globals, és constant, no? Mòbils apagats a la motxilla lluny, res de rellotges intel·ligents, damunt de la taula només bolígraf, típic, subratllador, res més, res al calaix, perquè... Bueno, tu trobes, no?, això que l'altre dia...
Però llavors, perdona que t'interrompessi, heu d'anar revisant que el mòbil estigui apagat o és un acte de fe que dius l'ha apagat?
A veure, si no està apagat i està en silenci, no passa res, perquè a vegades són alarmes i aquestes històries, no? Però sí, nosaltres anem revisant. Al final van entrant cada alumne, els tens ben separats, els tens ben col·locats, et vas passejant durant l'examen per les taules...
I tot i amb així... Encara copien? És a dir, atrapeu a més d'un de tant en tant?
N'hem atrapat. Els últims globals en vam atrapar i s'atrapen sovint. Sí, mira, llavors és zero directe.
Mira, que ens està trucant una corredora de muntanya d'aquestes històriques, la Núria Piques, per explicar-nos la seva anècdota. Núria Piques, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, no em diguis que tu copiaves.
És que jo tinc una cosa aquí dintre des de fa molts anys, jo avui em vull confessar, perquè, esclar, he posat la ràdio, us he sentit a vosaltres, dic, va, avui és el dia... que t'has de confessar i ho has de dir. Jo era bastant artista en aquest sentit.
Atenció a la confessió, estem a punt de fer un push per l'aplicació. Núria Piques, eres una reina de l'art de la còpia, als exàmens?
Home, Déu-n'hi-do. Mira, jo puc ser d'aquelles que sé que em passava més estona fent xuletes que estudiant, que això ja té delicte, eh?
Però i en quines assignatures necessitaves més reforç, diguem?
Mira, clar, les de mates era complicat fer-te una xuleta, perquè allò era tan complicat que la xuleta no servia per res, no sé què posessis les fórmules. Jo recordo molt la història que em costava i feia xuletilles, que nosaltres no teníem mòbil a aquelles èpoques.
Clar.
Llavors, bueno, doncs la típica xuleta que t'enganxaves a sota el jersei de màniga llarga amb celo i cosetes d'aquestes. Sí, ens passàvem papers amb els companys, era molt divertit, era ser espavilat aquella època.
Sortia bé, eh? És a dir, vas aprovar molts exàmens gràcies a això.
Sí. Bé, molts... A veure, també havia estudiat, eh? No... Però sí, intenten els meus fills, a veure, que haurà una... a casa. Però sí, Déu-n'hi-do, havia passat algun examen d'aquesta manera. Jo penso també que és la manera d'espavilar-te una mica la vida i buscar altres alternatives quan potser el sistema no encaixa o... Que no ho defenso, eh? Però mira, jo algunes assignatures les vaig treure així, què hi farem?
Bueno, és que arriba aquella hora del dia abans que penses, he de salvar el cul com sigui.
Hem de fer alguna cosa, fer una xuleteta.
Hi havia, a la meva època, una típica de les noies era el paper a la faldilla, a la vora de la faldilla, per la part de dins. Mira. La part de dins.
Doncs, Núria, t'agraïm molt que hagis triat la tarda de Catalunya Ràdio per sortir de l'armari com a copiadora professional.
Moltes gràcies. Vinga, una abraçada.
Vinga, una abraçada.
El tema és que amb això de la xuleta, vulguis o no, si és la tradicional...
Aprenies alguna cosa, no?
Perquè et feies regles mnemotècniques o et ficaves números per recordar-te algunes històries. Ara el tema és que ja hi ha vagància fins i tot per fer-les, no? Clar. Jo me'n recordo quan vaig entrar a treballar a l'escola, que vaig estar primer de l'ESO. I... Els primers dies, pues, els primers exàmens que feia, veia que s'intentaven copiar, el que fos. Llavors vaig decidir fer un concurs de xuletes. I els hi vaig dir, qui em presenti la millor xuleta i me l'entregui, li pujo 0,25. Llavors jo què vaig fer? Vaig pipiar totes les originalitats i a partir d'aquell dia...
És com la CIA, va muntar un concurs per veure
molt
com...
Molt bona. I llavors em deien, mira, profe, aquesta és la meva xuleta. Llavors que m'assegurava que repassessin, que estudiessin, que resumissin el tema...
I que aquell mètode ja estava cremat.
Amb el mètode ja estava cremat. I la millor que em van posar amb una etiqueta d'una ampolla d'aigua. Van canviar tota l'etiqueta, van imprimir l'etiqueta i tots els ingredients i el que fos de l'ampolla d'aigua, que es permet tenir damunt de la taula.
Això és provar l'assignatura.
Jo aquesta és per aprovar, eh?
No, home, claro, aquest li vaig posar bona nota.
Aquesta és per aprovar i el festival de final de curs...
Ensenyar-ho. Ens truca el Carles. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què havies fet, tu?
Uf. Com a Núria Piques, jo també. Molt de copiar. Sobretot copiava mates, física i química. Em passava més temps fent xuletes que estudiant.
I després, sí? I després vas fer alguna carrera al voltant d'aquestes qüestions?
No, carrera no. Vaig acabar a preu, jo. Jo sóc del preu, jo tinc 74 anys ara.
Molt bé.
Vaig estudiar a Can Colapi, de Terrassa. Nosaltres ho vam arribar a sofisticar tant que robàvem els exàmens.
Què vol dir que robàvem?
De la secretaria.
Us colàvem a la secretaria per robar els exàmens?
Això era un clàssic.
Ens quedàvem a dintre el col·le perquè un dels companys tenia un estudi a les golfes de Can Colapi dalt, un estudi fotogràfic, perquè i ens amagàvem allà i quan acabaven les classes, bueno, a les 8 de la tarda o així ja, d'allò, teníem una clau mestra que la vam robar també, de secretaria, i allà havíem agafat els exàmens. I una altra vegada també havíem agafat l'examen de física i química, allò que acabes a l'examen, surts al pati, com ha anat, i veiem que el professor surt, el de física i química, dic, cony, no porta la cartera, tu. Diu, els exàmens deuen estar a la sala de professors. I sí, pugem a dalt a la sala de professors, la cartera allà. Vam fer pujar el primer de la classe, que era un tio collonut, pobret, ara és mort, ja. Collonut, i
vaja, no
cony, obrim la cartera i hi havia tots els exàmens allà. Vinga, els 7 o 8 que vam pujar, rectificant preguntes, pim-pam, pim-pam.
Hòstia, sort que fa molts anys i que això ha prescrit.
Un vigilant a la porta... vigilant a la porta que no passés cap capellà, perquè en aquella època gairebé tots eren capellans.
Ai, sí, bon capellà.
Sí, un 7 o un 8. I llavors també la història de l'art. La història de l'art és acollonant. Feia l'examen i teníem història de l'art després de sortir al pati. Això a 6è de batxillerat, que ja tenia 17 anys jo. Baixàvem al pati, el profe també, i a dalt es quedaven 3 o 4 allò a repassar, fent veure que repassaven.
Ja.
La cartera del profe sobre la taula.
Que
obria
també...
la
no
cartera... No
et separaré mai de la meva cartera, a partir d'avui.
No, no et separis mai de la cartera. I les preguntes eren exàmens amb preguntes i respostes ràpides, curtetes.
Carai.
Copiàvem, nosaltres baixàvem al pati, que això no sé com no ho havien sospitat mai, a l'hora del pati baixàvem tots amb el llibre d'història de l'art, al pati, a l'hora del pati, perquè, és clar, baixaven els dos o tres d'aquells de la classe i et deien, mira, tu, ha preguntat això. Repassàvem les preguntes, memoritzàvem, i pam, mira, tots aprovats.
Tu, doncs el Carles, que ens explica la seva anècdota. Carles, gràcies.
De res, home, una abraçada.
Està,
molt
agrada,
bon
està agradant molt aquest tema. Mira, m'escriuen per WhatsApp, no diré de quin poc, de quin, d'on, l'actual alcalde de certa població es veu que...
Que també
ha robat algun examen.
Què dius?
El Jordi ens truca, no? Ah, no, l'Oriol. L'Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs res, això de furtar exàmens és algú que es portava, no? Jo vaig estudiar Telecos i vaig aconseguir entrar als servidors del profe en guardaven els exàmens. I, bueno, això era motiu per aprovar, no? Si aconseguia burlar la seguretat dels professors.
Si ets de Telecos i hackeixes el sistema, clar, doncs ja aprovat i vagi a treballar demà mateix, no?
Bueno, més o menys va ser així. Un cop fet els exàmens, li vam comentar, es van posar a riure i van dir, doncs bé, heu aprovat amb mèrit, doncs.
Ah, veu confessar.
Home, evidentment.
Això quan va ser?
Ja fa uns quants anyets, 10 o 12 anys, tranquil·lament.
Molt bé. I has hackejat altres entitats o sistemes?
No. A més va ser, o sigui, no soc un gran hacker, simplement que el professor va cometre un error en un ordinador que no funcionava, per tant vam poder entrar amb les seves claus d'accés, però es va deixar obert allà i vam ser ràpid. Però no som grans hackers, sinó simplement va ser aquí una finestra d'oportunitat que vam aprofitar fins al final.
Doncs molt bé. L'Oriol, robant exàmens. Gràcies, Oriol, una abraçada.
De res, una abraçada.
Va, una trucada més, el Jordi. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu què?
Jo en tinc una de nutritiva.
Ah, a veure.
Una de nutritiva. Teníem quan feia BUP, a segon de BUP, si fa dies d'això, a segon de BUP es feia llatí.
Sí.
I el professor de llatí era el director de l'escola, a més a més.
Epa.
Però ell tenia el costum de tant en tant, doncs, un dia així, sense més ni més, en plan sorpresa, doncs, agafar aleatòriament gent de classe, preguntar-li coses i tal. I si se les sabia, doncs li posava nota o això, i si no se les sabia, a l'hora del pati s'havia d'anar al seu despatx a recuperar-les. I ja veies allà a la porta del despatx del director una fila de tios intentant recuperar la nota. Llavors a mi un dia em va preguntar, no sé quina declinació, la primera, és igual, no. Total, que portava un entrepà per l'hora del pati, i a l'hora d'anar a fer cua per recuperar aquella nota de la classe, em vaig escriure la declinació a la barra de pa.
I a sobre del pa?
En el pa.
En el pa, directament a la crosta.
Sota del pa, que és plana, vale, pues allà m'hi vaig escriure la declinació i segons l'anava dient, me l'anava menjant.
No havia sentit mai ningú que hagués escrit sobre pa.
Doncs mira,
el Jordi,
sota pa.
Doncs el Jordi. Doncs bé, Jordi, gràcies per trucar i per explicar-nos-ho.
Escolta una cosa. Digues. Hi havia una cosa... Tenia amigues de classe que el dia d'examen... Jo és que xuletes el dia d'examen no n'havia fet mai perquè jo tenia una por terrible, que em pillessin.
Va.
Però, bueno, però jo tenia amigues que per fer exàmens s'escrivien les xuletes, el dia de l'examen es posaven faldilla curta, s'enganxaven les xuletes a la vora de la faldilla,
sí, sí.
I clar, i el mestre no tenia, diguéssim, el valor d'anar a aixecar-los la faldilla a veure què hi havia.
Prudència, sí, en aquest cas prudència. Clar. Jordi, gràcies per trucar.
Vinga, gràcies.
Va,
a vosaltres.
Va, hem d'anar a la pausa.
I fixes que són molt més sofisticades les d'abans?
Sí.
Molt més elaborades.
Ara, pa, una foto
i el xat GPT.
No té gaire mèrit.
Sobre això del llatí, si us explico una anècdota molt, molt ràpida, jo també estic fent les classes de llatí de primer de batxillerat i els hi vaig posar unes frases per resoldre i practicar i li vaig dir, però sobretot, nois, no ho feu amb la IA, no ho feu amb el xat, feu vosaltres. I em respondrà, no, profe, si el xat no sap llatí, no ho fa bé. Bueno, mira,
veus
pues, escolta...
Bé? El llatí està a prova de ChatGPT. No marxis, ara fem una pausa, venim.
Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Una família trencada.
No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
Un fill que s'esquerda en silenci.
No suporto viure i és culpa teva. Què he fet jo? Què és culpa meva?
I molts retrets.
Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Canet, com estàs?
Molt bé, Francesc.
Tu no fes xuletes. Jo crec que tu no.
Per l'escola?
Sí, és que va, parlàvem d'això amb la Gina.
No, molt poca xuleta.
Veus? És que tu... I la Marta Montaner menys.
Menys.
Ui, jo mai de la vida he copiat.
Què fas, cara?
Home, algun dia...
Faig una ràbia, jo era com l'Hermione.
No, tu devies ser la que et volien copiar tots.
Sí, i no et deixava.
No et deixaves copiar?
Només algun cop.
Jo sí, jo
per
sé que
per ser popular o per tenir...
No et feia falta.
No, a mi no.
A punts perfectes,
ah,
no?
Què vols dir? No feia falta per ser popular?
Clar,
ui, tant, que feia, i tant que feia falta. Home, no era de les guais, tampoc, jo.
No?
No.
I tu, Juliana?
Ella sí. Ella té una cara de líder.
Jo, de les guais?
Sí.
Com? Jo era extremadament friqui. Jo, aquella més o menys ve a tothom, crec. Més
no
o menys
conec.
Em anava fent.
Però de les guais, sí.
No, jo hauria de dir que ets la més emblemàtica de la classe.
La divertida de classe.
Era molt pesada, sí, com ara, però això
però
no em convertia
robat,
automàticament en guai.
No havies ni robat exàmens, ni coses... Malifetes aquestes, no.
No, 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 res.
Mira, mira que aquesta joventut...
Bones nenes.
Bé, 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 bé. Ja està bé.
A la teva classe tens perfils com la Juliana i com la Marta, o...?
Sí, home, tinc tots els perfils del món. En una aula, imagina't, amb tot l'alumnat que tenim...
No em facis entrar amb números, però no cal, jo a la meva classe tinc 35 alumnes.
Sortint, sí, està bé, sortint la reivindicació.
Està bé, està bé.
Què tenim avui, el que no ha sortit d'aquí?
Doncs mira, tenim una de les famoses, ja no tan habituals del programa, que ha estat protagonista de les PAU, de les proves d'accés a la universitat a les Illes Balears.
Ah, que la reunió, no?
Sí.
Molt bé.
I he copiat el tema.
Molt bé.
I després tenim...
Els compartim.
Sí. Un músic que actuarà per la visita del Papa.
Que t'agrada molt o que li agrades molt?
Més aviat això segon, Francesc.
Un músic, un músic català...
Que dit així, no saps de qui.
Una cara...
Podrien ser tots els músics de Catalunya.
Joan Dausà, Fred García, Lopau de Pons, l'Adrià Sales de la Pegatina, tots bojos per la Marta.
És impressionant. Per ser més concrets, una cara de 3Cat, també.
Però...
Tots els que hem dit.
Cesc oficial.
Actua davant del Papa.
Sí.
I sense berenar pel mig.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I com cada dia tenim un berenar, i avui l'ha rebut l'Andrea, aquí de seguida...
Ai.
No, és que estic rebent WhatsApp, res. Sí, la Carla em diu que ara truquen, que ara truquen.
T'estàs posant nerviós,
sí,
una mica?
Sí, estem trucant a l'Andrea.
D'acord.
És que la Carla també, sí, ara ens hem despistat una miqueta i no tenim l'Andrea. I no sé si aquest plan d'avui quedarà gaire.
Andrea!
Amb un minut.
Ara sí. Ah, el Feliu. Doncs molt bé, ens el Feliu que és el que envia. Feliu, com estàs?
Bé, molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, avui ho estem fent al revés. Explica'm per què li vols enviar aquest berenar a l'Andrea.
Bueno, perquè és el seu aniversari, perquè s'ho mereix, perquè és una persona molt especial per mi, que s'ho curra molt, i bueno, i volia fer-li aquest detallet avui, aquesta sorpresa.
Doncs, Andrea, aquesta és la sorpresa que et fa el Feliu per felicitar-te pel teu aniversari.
Vale, moltes gràcies.
Per molts anys, Andrea.
Gràcies, Feliu.
Però qui són?
Sou parella, no?
Brenaré a la vostra salut.
Molt bé.
Porteu molt temps junts?
Depèn de com relativitzar el temps.
Oi.
Que ho aniria deixant aquí.
Feliu, què està passant? Aquesta coca...
Portem un temps junts, sí. i celebrem la vida cada dia. Vull dir, ens agrada molt celebrar i avui és un dia super...